all those candles and staying up through the night. We make reservations for...
Fes-nos arribar la teva opinió mitjançant facebook.com/planetaprat i twitter.com/planetaprat.
Planeta Prat.
Minuts per sobre de les 9 del matí. Avui comencem la nostra tertúlia. Ens acompanya l'Edgar Gómez. Què tal, Edgar?
Hola, què tal? Molt bé.
Benvingut. José Gómez Barriga, què tal?
Buenos días.
I la Imma Llopis.
Hola, bon dia.
Doncs, si us sembla, com que avui hem obert la portada i farem un programa especial dels 2 anys de pandèmia, el primer que farem és escoltar un petit resum que ha fet la nostra companya Laura Prilló d'aquests 2 anys.
El 14 de març de 2020, el govern espanyol va declarar l'estat d'alarma a tot el territori. 3 dies abans, l'Organització Mundial de la Salut va declarar que la Covid-19 era una pandèmia. El mes de març d'enguany fa 2 anys d'aquella data i es compleixen un total de 730 dies des que va esclatar la pandèmia i el món es va aturar. Al Prat es va registrar el primer cas positiu de Covid-19 el 10 de març i 7 dies després es produïa la primera defunció. Aleshores, la població, que ja estava confinada, i a banda de les persones que treballaven a serveis essencials, la ciutadania només podia sortir a comprar productes de primera necessitat. A partir d'abril es va iniciar el desconfinament i va començar el compte enrere fins a arribar a l'anomenada nova normalitat. Catalunya es va dividir en regions sanitàries en comptes de comarques, va començar tot un pla estructurat en fases on anaven canviant en funció de les xifres de la pandèmia, la limitació de la mobilitat i la reunió de les persones, les restriccions de comerços, de bars i restaurants, de gimnasos, de teatres i cinemes, d'hotels, d'actes religiosos, de l'oci nocturn, entre altres. Aquell estiu es va viure sense actes i al Prat només es van fer alguns virtuals com la celebració de Sant Pollín i un Sant Jordi d'estiu descafeinat. Després de molta incertesa, els centres escolars van arrencar de nou 6 mesos després. El context sociosanitari va obligar a suspendre la Festa Major del Prat, però sí que va celebrar el Festival Esperança amb un format descentralitzat. Més tard, l'edició del 2020 de la Fira Avícola del Prat es va fer digital i es van aplicar una sèrie de restriccions per Nadal. Després de Reis va començar el procés de vacunació contra la Covid-19 al Prat, a la residència i centre de dia Tamariu, i que va continuar en la resta de residències de la ciutat. Enmig de tot plegat es van celebrar unes eleccions al Parlament de Catalunya. La vacunació va continuar avançant per edats de la població de més edat fins ara als infants de fins a 5 anys. Al maig va acabar finalment l'estat d'alarma i un mes després va ser la primera vegada que va reobrir l'oci nocturn, una flexibilització de les mesures que no va durar molt, ja que al juliol es va tornar a aplicar el toc de queda, entre altres restriccions. Una anada i tornada de les mesures que va coincidir amb l'arrencada d'un nou curs escolar on es van mantenir grups bombolla, així com l'ús de la mascareta. Enmig de la pandèmia, altres temes com l'ampliació de l'aeroport van portar que milers de persones de la ciutat i de fora es manifestessin en contra. Mentrestant, a l'agenda de la ciutat van tornar a celebrar-se actes principals del municipi, com la Festa Major, que va tornar amb un format limitat per espais amb un aforament controlat, així com altres cites com el Festival Esperança, que es va unir amb l'acte del Prat al Món. Amb l'arribada del desembre, les festes de Nadal penjaven d'un fil i es va establir l'obligatorietat del passaport Covid a l'interior de la restauració, gimnasos i residències. El Nadal es va celebrar amb limitacions en la reunió de persones i el passaport Covid i altres restriccions no es van aixecar fins a finals de gener del 2022. Amb tot això, i com si no fos suficient, esclata la guerra de Rússia contra Ucraïna i el Prat mostra el seu suport al poble ucraïnès i fa un clam contra la guerra. Una altra epidèmia que la gent voluntària i les ONGs sobre el terreny busquen abolir, igual que la Covid. Precisament pel que fa a l'inici de l'extinció d'aquest virus, va començar amb el primer procés de vacunació. Un cop implementada la pauta completa, que avui dia té el 82% de la població amb edat de vacunar-se al Prat, les variants Delta, però sobretot Omicron, la més contagiosa en aquesta última onada, han estat les que han propagat el virus de forma generalitzada. El passat 18 de gener és quan es van registrar més contagis, gairebé 394 en un sol dia al Prat. Ara bé, malgrat la gran incidència d'aquesta variant, a la ciutat la darrera setmana s'han registrat un total d'11 persones ingressades, una defunció i 168 casos confirmats. A banda, la velocitat de reproducció no arriba a un punt i el risc de rebrot ha passat d'un 6.803, un dels registres setmanals més alts d'aquest any, a uns 502 punts. Després de passar 6 onades de la pandèmia amb les seves corresponents variants del virus, la ciutadania hem après a fer-nos tests d'antígens a casa i ens hem adaptat a un nou argot amb paraules com persona simptomàtica, PCR, mascareta quirúrgica, gel hidroalcohòlic... Tot plegat fins ara, quan les quarantenes són de 7 dies, les persones positives ho han de comunicar al CAP i no a les farmàcies, els contactes estrets vacunats i sense vacunar no han d'aïllar-se, també s'han eliminat les quarantenes a les escoles i s'ha retirat la mascareta obligatòria en exteriors. Finalment, quan es compleixen 2 anys des de l'inici de la pandèmia, el Departament de Salut comença a plantejar un horitzó per a la desaparició de la mascareta a les escoles i a interiors.
No sé si havíeu oblidat algunes de les fases per les que havíem passat, per això era interessant poder recuperar-ho, perquè, clar, hem passat per moments molt diversos, passes endavant, passes enrere, esperança, no? De cop i volta pensar que això s'anava a acabar i encara estem en aquestes, no? I fins i tot el resum de quina és la situació actual, perquè molta gent ara ja està desconnectadíssima del que significa la pandèmia. Comencem per qui vulgui, per parlar una miqueta de què li ha despertat tot això que hem viscut i com ho veieu ara, José.
Bueno, yo he tenido la mala pata de pasar 2 veces el virus. Una fue al principio, que no sabía lo que tenía, y la otra vez ha sido a final de este enero. Claro, si comparas una situación con la otra, te das cuenta que esta vez yo tengo 3 vacunas puestas. Pero en cuanto a la reacción de que uno tiene un problema que no sabe lo que te pasa, fue exactamente la misma. Es decir, yo creo que este tipo de cosas llega y a lo mejor tan mal que lleguen, pero algo tiene uno que aprende de ellas. Y luego te das cuenta que la gente opina de las cosas en función de donde lo pilla. Por ejemplo, nosotros llamamos... Si te digo 3.000 veces, a lo mejor tú que me conoces dices, pues es posible que este tío llamara 3.000 veces, pero alguien que no me conozca dirá, este tío es un exagerado, ¿cómo va a llamar 3.000 veces? Bueno, pues que como no tenía otra cosa que hacer, llamaba porque yo veía que aquello, yo iba para abajo, la Josefa iba para abajo, la Josefa es mi mujer, sí. Por quien no lo sepa, ella estaba un poco peor que yo, o por lo menos sabía quejarse mejor que yo, y allí no venía nadie. No venía nadie.
Esta incluso... la primera vez, ¿eh?
Sí, la primera vez. Por eso te digo que no ha cambiado mucho. Bueno, al final, aquello lo pasamos cuando estamos así ya, que quedamos así un poco medio atontados, pues conseguimos conectar con la doctora de cabecera, que yo quiero decir que si hubiera muchos doctores como la doctora mía de cabecera, pues seguramente que a lo mejor en el mundo había menos malos, porque es doctora desde los pies a la cabeza. Y nos llama y dice, oye, para empezar yo tengo que hacer un análisis, porque yo tengo que saber de qué nos va a pasar. Claro, cuando hace un análisis a la Josefa, que le tocó primero que a mí, dice, oiga, Josefa, si tú has pasado, ¿cómo que no has llamado? ¿Cómo que no he llamado? Mira, he llamado 3.000 veces, mi marido, yo no he llamado, pero es que él se coge el teléfono como no tiene otra cosa que hacer. Y como no nos coge nadie el teléfono, pues a llamar. Pues te voy a hacer un análisis y dice, habéis pasado, pero más bien, ¿no? Y dice, pues José, que está conmigo todo el tiempo en la casa. Uh-huh. Bueno, para no meter mucho rollo. Que también me hicieron análisis y también dice, pero si además fuerte. Y a mí me dice, tú tienes mucho anticuerpo de eso. Dices, tú tienes mucha defensa, no sé cómo lo has pasado. Digo, pues es que lo he pasado mal. Bueno, pues ahora, en enero, cuando esto era tan fácil, de, uh-huh. parece que sé que esto era más fácil de contaminarse. Entonces... Empezaron a pasar cosillas en el colegio. En el colegio van mis niñas, mis nietas, y yo no pierdo la relación con ellas. Luego empieza mi hijo, que es el padre de las niñas, y luego la madre de las niñas, y luego la Josefa, y luego yo el último, ¿no? Y vuelvo a liarme con el teléfono. Y voy al ambulatorio, andando, a ver si era posible que... Bueno, aquello había que ir a la farmacia, te compraban unos cuchitos de aquello, te lo explicaba la chica, no, mire, si le sale esto... Y pues yo 2 o 3 veces las primeras digo, mira, no. Uy, pues usted está contaminado porque le salen 2 rayas. Y yo me empiezo a notar unos síntomas mucho más suaves que los otros, que efectivamente no. Uh-huh. Pero te situaban, usted no puede salir de casa, tiene hasta 7 días. ¿Sí? Y voy al teléfono al preguntando que yo quiero que me vea mi doctora. Y allí me dice, no, mire, llame usted a este teléfono. Me lo iba a llamar aquel teléfono y la reacción era exactamente la misma. allí no cogía nadie el teléfono, y al final, al tercer o cuarto día, me coge un hombre el teléfono. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando te pasa el teléfono, te van a dar la llamada, te dice que aquello va a quedar grabado. Y le digo al señor, mire, me alegro que esto se grabe, porque espero que mi intervención no se quede en saco roto, que usted la haga, porque esto que voy a decir lo va a escuchar usted, pero usted no tiene la culpa de lo que yo voy a decir. Bueno, yo que pienso como pienso, y digo las cosas como las diga, pues al final lo convencí, porque tuve la valentía de decirle, mire, usted estará deseando que yo cuelgue el teléfono, porque estará de mí hasta el gorro, con lo cual, razón de más. Ah, porque le pregunto yo, ¿el dato estadístico de los contaminados que estamos?
¿Cómo? Vamos, José, que si no tienen que intervenir el resto de personas.
No, pero es que exactamente fue... Bueno, pues termino diciendo que
tú
fue...
Tú querías explicar que sí. Tú te has sentido desatendido tanto la primera vez como la segunda.
Exactamente, exactamente.
Vamos a la Inma, que ho ha viscut también, no. Que coneix moltes persones, que la, ara està tan primeríssima línia.
La única diferència que hay del primero al último es que este último fue más sensible y no había pasado media hora y me empezaron a llamar.
Pero tú aquí ya tenías un diagnóstico, ¿no? Que era un poco lo que nos diferenciaba del inicio.
Ya.
Tú podías, ¿no? Tenías un test conforme tú tenías COVID, que también era preocupante, ¿no? Pero en este caso sí que tenías un acceso a un diagnóstico, ¿no?
Sí.
Este es el cambio principal también en esta ola de Omicron, que podíem anar a la farmàcia i sí que tenir la certesa, o més o menys, ¿no? De si estàvem o no infectats. Inma, ell parlava d'aquesta crítica al personal sanitari. Com no, s'ha viscut també des de dins?
No tant al personal sanitari.
Bueno, l'atenció, no?
Jo no ho prenc com una crítica al personal sanitari, sinó com una crítica, crec que volia dir el José, al sistema. No?
Sí, exacte.
A veure, el sistema, la primera onada, compteu que el personal sanitari no som supermans. Vull dir, me'n recordo que en aquella època, doncs, jo et diria que els ambulatoris del Prat, doncs, jo, quasi el 60% del personal sanitari es va contagiar. De fet, jo tinc companys que actualment encara estan de baixa amb un Covid greu i companys que van amb oxigen. ¿Vale? Va ser una situació molt complicada que nosaltres ens vam quedar a ras i que es tenia que atendre sobretot a la gent gran que estava a les residències. Vull dir, qui segueix les xarxes socials van veure les fotos. Sí. Actualment, és una mica diferent, però compte que cada vegada que ve un Covid, nosaltres ens tenim que vestir de dalt a baix, tornar a despullar de dalt a baix, anant amb molt de cuidado, perquè no és posar-te un mono i ja està, sinó tenim que anar amb molt de cuidado perquè ens podem contagiar. I nosaltres estem contínuament amb malalts de Covid, no? En quant al sistema, el sistema falla, sí, el sistema falla i falla fa molts anys. El problema és que ha tingut que vindre un bitxo perquè la gent se n'adongui que aquest sistema és fallit. Aquest sistema és fallit. És un sistema que a Espanya tenim unes ràtios de pacients a primària i en general als hospitals que no té cap país d'Europa, però amb això, que és, com que la població s'ha donat compte quan ha vingut un virus, mentre els ha donat igual. És així. Nosaltres portem molts anys queixant-se. O sigui, és inassumible que un metge de capçalera de primària tingui 1.700, entre 1.500 i 1.700 malalts quan hi ha una població al Prat que és una població molt envellida, amb la qual necessita molta demanda, perquè no és igual un noi de 40 anys que un senyor de 80. La demanda és, no té res absolutament a veure. Clar. I aquestes coses el sistema no les depèn. No les depèn, primer, s'ha de dir que no hi ha personal. No hi ha personal per contractar. Jo aquesta setmana, aquí fent la vacunació escolar al Prat, portava 3 estudiants de tercer. Perquè veieu on està el tema, eh? Portava 3 estudiants de tercer i al moment que els nens van al pati vam anar a la sala i vam fer un cafetet, no? I jo els preguntava, bueno, i vosaltres què voleu fer? Primària, hospitalària i tal? I em deien, les 3, eh? No, nosaltres marxem a fora. Nosaltres marxem a fora. O sigui, estem tenint personal que està acabant metges i infermeres i TCAIs també, que com que els ofereixen uns contractes millors a fora, doncs marxen. Millors sous i marxen. I això no és un problema que passi a Catalunya, és un problema que passa, excepte el País Basc, que té, diguéssim, una ràtio bastant semblant a l'europea i uns sous del personal bastant semblants a l'europea, El resto, de pena. Jo conec gent que viu a Girona i està treballant a França. Cada dia creua la frontera per anar a treballar a França.
Ostres.
O sigui, anem a fer una reflexió. També us diré que hi ha un cribatge i que, tot i que el que vaig a dir ara, igual molta gent se'n tirarà a sobre, la manera que usem la sanitat en aquest país és una manera que crec que no és la correcta. Ara, amb tot això de les e-consultes i les consultes telefòniques, de veritat que estic per apuntar-me-les per escriure un llibre quan em jubili. Perquè hi ha molta gent que s'ha pres la e-consulta i la telefònica com el grup de WhatsApps de les madres del col·legio. O sigui, unes preguntes que són surrealistes, us ho dic en sèrio. La gent no se'n dona compte que estem baix mínims, que estem esgotats, esgotats, perquè a més ningú s'ha donat compte, però és que el personal metge i el personal d'infermeria estem rondant tots els 60 anys, eh? I estem esgotats. I no hi ha relleu. Clar. Hi haurà el relleu que vingui, com s'estan contractant metges que estan venint en massa de Sud-amèrica, perquè és que no n'hi ha. I els espanyols, els metges espanyols, se'n van a l'estranger. Nosaltres els formem, una formació que val molts diners, i després se'ls emporta a un altre país. De fet, aquesta setmana, si mireu, hi ha un col·lectiu que, a través dels col·legis, que vindran a buscar personal sanitari. Venen del Canadà, venen dels Estats Units, venen de tot el nord d'Europa. Però molta gent marxarà. O sigui, és un problema que serà important. Bueno, ja ho és ara, i ho serà en breu, però ja. Ja.
Edgar, tu què en penses d'aquesta crisi sistèmica, no? Al final, que apunta la Imma.
Aquí és on
que passa que és difícil de revertir.
És molt difícil de revertir si no hi ha intenció. Exacte. O sigui, al final és una desgràcia, però al final aquest tipus de situacions són símptomes claríssims de com funciona la nostra societat, de com funciona el nostre ésser humà, però el nostre ésser humà que s'ha desenvolupat dins d'aquest sistema, que no és el mateix. No vull dir que per naturalesa siguem així, sinó que la naturalesa del nostre sistema ens ha fet o ens ha configurat d'una manera determinada, i al final ha de venir una pandèmia perquè actuem així, o ens replantegem moltes coses, ha de venir una guerra perquè ens replantegem moltes coses, ha de venir un crac econòmic terrible perquè, com el que vindrà, perquè ens replantegem moltes coses. Clar, si som així d'irracionals, que fins que no ho tenim a la porta de casa no reaccionem, anem cap a la catàstrofe. O sigui, directament, nosaltres com a societat occidental, o nosaltres com a societat occidental en general, si és que existeix alguna cosa com això, s'ha de replantejar moltíssim el seu mode de vida, s'ha de replantejar moltíssim el seu sistema productiu, s'ha de replantejar moltíssim en definitiva, cap a on invertim els diners, com gestionem la societat, com gestionem les cures, com gestionem tot això, perquè és que ara ha sigut una pandèmia, demà serà una guerra.
Pot ser.
Sí. És que anem com passo a passo cap al col·lapse. És que
jo... Sí, però compte que al principi de la pandèmia tothom deia, saldremos sortirem reforçats, i la crua realitat és que no ha sigut així.
No
ha sigut així.
No sé si esteu d'acord, però si ara ve una altra pandèmia l'any que ve...
Estarem igual.
Un altre cop.
Igual o peor, perquè la gent... Yo es que no es que quiero decir un matiz, es decir, yo no sé, ni se me va a pasar por la cabeza meterme con el personal sanitario.
Sistema sanitario.
He dicho que tengo una doctora que ojalá hubiera muchas doctoras como ella. Y yo paso mañana, el día 17, tengo la contestación de una analítica que me hacen para otro sistema, y me dijo la señora que me mandó, la especialista del digestivo, me dice, luego no hace falta que venga usted. Yo se la daré por teléfono. Digo, mire, si no le importa, yo estaré sentado en la puerta de su despacho y no coger el teléfono. Dice, mire, pues me da usted una gran satisfacción, porque aquí lo que nos dicen, que todas las que podamos hacer por teléfono, que las hagamos por teléfono. Yo pondré aquí que es a petición de usted. Usted ponga usted, y yo tengo tal número de carnet de identidad y me llamo fulano de tal, para que justifique usted que yo quiero hablar con usted.
Es que imagina tal que se hace ahora, claro. Sí.
¿Me entiendes?
Una visita presencial.
Me da usted una gran satisfacción. Pero bueno, es que yo creo que además... Yo he llegado a la conclusión de que hay algunos intereses por encima de toda esta historia, que a nadie le interesa que esto se acabe del todo, porque se ha aprovechado para acabar de estropear si algo funcionaba, ¿no? tienes que hacer cola en los bancos. Sí, pues que si otro día...
Sí, lo del banco, lo del banco es increíble. Sí, sí. Ya tienes que hacer cola hasta el caché.
Asómate. Y hay un... Yo es que creo que... Yo si estoy en mi casa y veo que uno se quiere comprar unos pantalones y otro tiene roto los zapatos, pues primero se compra unos zapatos. Entonces, yo creo que ya ha pasado 2 años, hay el tiempo suficiente para lo prioritario lo que necesita el país, sanitarios. Hay que formar sanitarios, porque está clarísimo que no estamos expensos de que vuelva otra, incluso lo están diciendo.
No, pero está clarísimo que acabará pasando, si, es que si seguimos así de esta manera.
Si lo están diciendo, es que hay una mala intención entonces de no intentar por lo menos resolver el problema, ¿no?
Sí, és, o sigui, això és problemàtic perquè podem caure en les teories aquestes de les conspiracions i totes aquestes tonteries. No ho dic per tu, sinó que perquè s'instal·la dintre la societat un discurs que sembla que, bueno, que els enemics que ens estan intentant fent això pues, són com que estan por encima de nosaltres, aquestes elites. No, no, si és que sabem tots de quina manera, o sigui, al final està estructurat el sistema i aquí tenim, diguéssim, l'arrel per entendre com solucionar-ho tot. Ara, que no hi ha intenció, doncs no hi ha intenció. Per què? Perquè per sobre hi ha els interessos econòmics per sobre de les cures. I això s'acaba reproduint directament dins de la societat, una societat que, per desgràcia, porta, m'atreviria a dir, 250-300 anys primant la individualitat i primant l'individu per sobre del col·lectiu. Ja està.
Sí,
o sigui, ja està.
Sens dubte.
Ja està. Si primem l'individu per sobre del col·lectiu, aquí es vacuna qui vol... Aquí passa el procés de cura.
De fet, va ser un fet com a societat molt vergonyós que hi hagués unes cues immenses per vacunar-se quan van dir que la gent no podia anar al bar
el passaport
sense
COVID.
El passaport COVID. Aquí, amb això ja t'he dit tot el que és lo social.
És la metàfora,
o sigui,
no, està clar.
És una metàfora, sí, sí. És una metàfora. O sigui, jo ara em vacuno perquè em vull anar a prendre un gin tònic al bar, però mentre, pues mira tu.
No per cuidar la meva àvia. No. Sí, és que és terrible.
És una mica complicat. I tu deies de formar personal.
Sí, però hi ha otro dato.
Que s'ha de formar personal, però és que el problema és que ara no, o sigui, no tenim temps de formar personal, perquè és que el problema del relleu generacional en sanitat és els ambulatoris, és els grans hospitals, etcètera, etcètera. I a més, és que necessitem 6 anys per formar. 6 anys de carrera, més 4 anys de MIR, 4 anys de carreres infermeres, més 2 anys d'EIR. O sigui, és que estem parlant de que per formar i dir augmentem les places universitàries, això ho trobarem d'aquí 8 o 10 anys. Ah. Amb una diferència que nosaltres venim de que tenim el mateix personal, més o menys, que n'hi havia al millor als anys 70. Però als anys 70 l'esperança de vida eren 71 anys. I l'esperança de vida al 2022 estem molt a prop d'arribar als 88 les dones i als 86 els homes.
Però no s'ha canviat nada.
Clar que no s'ha canviat res. Tu tens molta població, molt més gran, que necessita moltes més cures, mira, i el personal és el mateix.
Mira, jo estoy de acuerdo con el análisis que tú dices, pero luego hay datos, por ejemplo... ¿Cómo se puede decir que defienden las llamadas al teléfono si no ponen a nadie allí para coger el teléfono? No hay cosa que más me enfade que te den un teléfono y que no haya nadie para cogerlo. Oiga, luego pueden tener problemas para que a mí me visite el especialista, porque puede que haya y pueden intentar, si es posible, que yo no soy lo suficientemente consciente de que esas situaciones hay que salir del paso como se pueda, de que a lo mejor por el medio... te pongan alguna vacuna o alguna pastilla que te calme aquello. Pero que le digan a los servicios públicos que te llame, que te den un teléfono, que tú llames, y que en aquel teléfono no hay nadie...
Sí, sí que hi ha.
Pues no
sí que hi ha, José, sí que hi ha. Passa que saps què passa? Que tu truques, n'hi ha una persona agafant el telèfon o dos, i tu truques, però és que potser truquen 200 persones més. Saps què ens va passar el dia que va sortir el divendres? A més, és que ho treuen divendres, també s'ha de ser espavilat. Necessitem el passaport Covid per anar als bars. Bueno, doncs, aquella tarda, jo vaig, que sempre treballo amb l'ordinador, vam tindre que fer les consultes pràcticament a mà i després traspassar-ho tot al sistema, perquè com que tothom volia el passaport,
col·lapsa.
Es va col·lapsar el sistema. Nosaltres no vam poder treballar perquè es va col·lapsar el sistema.
Aquí venen moltes pressions de l'oci nocturn, venen pressions d'aquest tipus de col·lectius, que sí, que òbviament entenem que és bueno, no vull dir la paraula, però que és fastigós per ells haver passat aquesta situació.
Sí, i tant.
Sí, clar, però a veure, el que està per sobre, o sigui, estem per les cures o estem per, que, per potenciar sectors econòmics? Està clar que és una desgràcia, però és que em sembla, és el que dius, molt maquiavèlic obrir l'oci nocturn o obrir el passaport Covid un divendres. Per què? Perquè el dissabte tota la gent agafi i...
De fet, el Ramon Avia, que és el Ramon Avia, no? Sí. El Ramon Avia va ser molt divertit perquè resulta que l'associació de veïns el dia següent feia una excursió. Uh-huh. I arribava a la cua de la gent gran que venia a buscar el passaport, que l'imprimissin perquè no sabien com fer-ho, arribava als col·legis, a la porta dels col·legis, tota l'Avinguda Montserrat. Uh-huh. I bueno, es van liar uns pollos que no vam trucar als Mossos perquè, mira, però és que era brutal, perquè és que nosaltres no tenim per què imprimir-te el passaport Covid. Uh-huh. És que demà no puc anar d'excursió. Escolti, ho sento, és que nosaltres no tenim la culpa d'aquesta normativa que ha sortit avui. Yeah. Sí, és tot ha sigut com molt caòtic, molt caòtic. Hi ha hagut...
Ara mateix, com penseu, com espereu que sigui la situació al voltant de la Covid en els propers mesos?
La Covid perquè, ha vingut per quedar-se.
Hem deixat de parlar d'ella, però continua.
La Covid ha vingut per quedar-se. El problema és que ara hi ha un altre tema que és més potent, que és la guerra d'Ucrània, doncs ens estem oblidant. Però abans d'ahir van hi haver 83 morts al dia. Vull dir que tampoc, que no són molts, però que el tema del Covid encara segueix. I jo crec que ha vingut per quedar-se, el que passa és que acabarem agafant una semi-immunitat de grup, segur.
Edgar.
Simplement el matís. Has dit el tema és més potent, que la guerra més potent. No, no és que sigui més potent, és que és més mediàtic.
Sí. No,
és un altre
símptoma.
Ja, òbviament. Però sí, dic, sí, és un altre símptoma de com funcionem.
Sí. Que ja quan està. Hi ha un tema més mediàtic, l'altre passa a segon terme.
Ja està.
Sí.
Passem a segon terme, ha de venir una guerra, perquè bueno, ens oblidem d'això com si ja hagués passat. Que sí, òbviament, que hem donat molts passos cap endavant, però sí que la cosa continua. I sí, o sigui, no s'estancarà, però... formarà part de la nostra vida, al final.
Sí,
igual que forma part la grip, igual que formen part unes altres malalties.
De fet, tu vas pel carrer i ara no tenim que portar la mascareta, i quasi tothom porta. Va amb mascareta, sí. I ja ho hem interioritzat.
Sí, i ja... Perdó.
A veure, jo no sé si perquè soy muy mayor, que estoy metido en 80 tacos, pero hay cosas en la vida que le presto mucha atención. Yo cuando sale algún gorrilla... ahí que le anda una chuleta para que diga no sé cuántas cosas por el micro y pues no le presto ninguna atención. Pero luego hay datos, ¿no? ¿Qué dice fulano que está en tal sitio y que tiene que tener mucho cuidado con lo que dice porque se le presta atención a lo que dice? Y es que en este país nos han hecho creer que se estaba acabando el virus cuando se morían 100 y pico personas todos los días. ¿Se puede entender eso como un consejo de alguien que siga diciendo cuidado? Cuidado que esto no nos ha dejado. Y entonces es donde yo dedujo, digo, pues a alguien no le interesa que esto se acabe, porque serán pocos o serán muchos. Hombre, si lo comparo cuando se morían 900 o 800, claro, pues efectivamente.
Claro. Son pocos. Pero son 81.
Pero son 81.
Exacto.
O 122 o sí, 200, sí. No sé con cuántos, y te lo dan ya. Luego nosotros nos inmunizamos, tenemos el gran defecto que nos inmunizamos.
Sí, claro. Clar, yo siempre pongo
el ejemplo de que cuando
estábamos las morts, ¿no? Cuando estábamos
en el periodo de la transición, sí, sí. Y estabas comiendo y te decían la ETA ha matado, ha puesto una bomba y ha matado a dos policías, y dejabas de comer, te entraba tan semejante descomposición, y luego nos fuimos adaptando y ya nos importaba igual que dijera que 2, que 14, que 18. Pues yo creo que con este virus ha pasado una cosa parecida. Nos hemos acostumbrado a que en el informativo del telediario nos tienen que dar el dato de los muertos. Y lo tomamos con absoluta normalidad, que digan que hay 120 muertos y que eso ya se está arreglando. La pregunta es la siguiente, porque es que cuando yo le dije a aquel hombre las cosas que le dije, en mi casa estábamos 6 con el virus. Y el único que llamaba fui yo. Y le decía yo al hombre, estadísticamente, ¿dónde sacan ustedes el dato de que hay 5.000 contaminados o 7.000 contaminados o 22.000? Bueno, si la gente para decir que está enfermo tiene que llamar por teléfono y a ustedes no le cogen el teléfono, pero es que incluso diciéndoselo, si a usted le dicen, oye, hay que bajar las estadísticas, pues usted mete el dato en el cajón. Usted no puede decir que llama a un tío que se llama Gómez Barriga que dice que en su casa hay 6. No, dirá, si puedes camuflarlo, no dirá ni que he llamado yo. Y todo eso lo vas viendo cómo se maneja. Y, hostia, ¿y cómo dice esta gente que hay 23.000? ¿Y si hay 2.000 que no han llamado?
Bueno, però això no, és molt complicat de comptar, perquè el que tu dius, a lo millor n'hi ha 2.000 que no han trucat, i a lo millor n'hi ha 1.000 que són asimptomàtics.
I que són positius.
I que ni s'han fet ni la prova.
Ja.
O sigui, el sistema...
El sistema és que llevem dos anys...
Quan tu truquen, nosaltres sí que registrem, a més, que suposo que en breu es deixarà de registrar, perquè no té cap sentit.
No, si ara ja diuen que els datos només que lo van a dar una vez por semana o dos veces por semana.
Clar.
Vendrá y caeremos en las mismas circunstancias que el primer día, porque el primer día había la justificación de que...
De que era la novedad.
De que era nuevo aquello y nadie sabía.
Mira,
pero ahora, ¿cómo lo justifica?
Sí, a ver, porque, ejemplo, es una patología cara, es una patologia cara, no és tan greu com era abans. Uh-huh. Jo des del meu punt de vista personal i una mica professional, jo crec que sí que s'ha de controlar el Covid, però ara tenim que començar a anar a una normalitat. Perquè darrere del Covid ningú es dirà les xifres de, per exemple, tots els càncers que s'han deixat de diagnosticar o s'han diagnosticat tard. I aquesta sí que és una malaltia molt, molt, molt greu. El Covid cada vegada serà menys greu perquè hi haurà una mica més d'immunitat personal. Però qui ens dirà, per exemple, les dades dels càncers que s'han deixat de diagnosticar? Molts, molts. Perquè el sistema ha estat abocat a una patologia en concret. I les altres han quedat una mica en segon terme. Patologies superimportants, com t'estic dient. Clar, l'infart és diferent. Tu tens l'infart, vas a l'hospital i t'atenen ràpid. Però un càncer a vegades no és tan fàcil de diagnosticar. I hem deixat a molta gent deixada fora del sistema. M'entens?
Edgar, acabem amb tu perquè ens hem allargat moltíssim.
Ens hem anat de temps. Bé, bueno, simplement la conclusió que espero que aquesta negativitat que tenim entorn de tot això, perquè la tenim i és normal, i aquest pessimisme que...
Són 2 anys molt durs.
Òbviament, han estat 2 anys duríssims i que ens hagi servit, almenys, perquè quan afrontem una situació similar al futur, que l'afrontarem, o sigui, no tinguem cap dubte, siguem capaços d'haver, almenys, haver après alguna lliçó, alguna, d'estimar-nos més, de cuidar-nos més, d'invertir més diners en sanitat pública, del que sigui, però almenys haver après alguna lliçó. És l'únic amb el que ens hem de quedar, perquè si no...
Ens quedarem amb aquest punt d'esperança. Gràcies per haver-nos acompanyat avui en aquest Planeta Prat, on parlarem abastament d'aquests 2 anys de Covid. Que vagi molt bé.
Gràcies, que vagi bé.
Música.